dia, Nicolau?
Tot estupendo.
El teu cotxe també?
El meu cotxe, pobret, té una roda nova.
Has punxat?
He punxat, però aquí estic, imperturbable. No hi ha res que pugui fer que no hi sigui.
Que bé. Toni de la Torre, has punxat tu?
No, no he punxat, però ja punxaré, no et preocupis. Això és un tema que tard o d'hora...
Escolta'm, avui tocava parlar de coses fastigoses, eh?
Sí, i ho farem, i tant, i tant. Mm.
I per parlar de coses fastigoses hem de parlar de Mandalorian?
Sí, ara veureu per què.
A veure. You know this is no place for a child. Wherever I go, he goes.
So I've heard. Bueno, primer introduir una mica de Mandalorian, que és bàsicament la sèrie que Star Wars necessitava com a titular, eh? O, per ser una mica més exactes, la sèrie que els fans de Star Wars necessitaven.
Ara ho has dit, perquè no n'hi havia prou amb 6.
No, la veritat, era totalment insuficient. Però la veritat és que és una sèrie que els que vam créixer amb la trilogia original, és que ens ho estem passant pipa, perquè és una sèrie que sap exactament el que ens agrada i que ho té tot, té... un esperit aventurer que engresca, persecucions que acaben, evidentment, amb naus superant la velocitat de la llum, escenes d'acció espectaculars, monstres gegantins, d'altres monstres més petits, criatures estranyes, idiomes encara més estranys, lluites amb espases làser, stormtroopers que no saben apuntar bé, això és essencial, sentit de l'humor i, sobretot, una energia que és vibrant, i tot això encapçalat amb un protagonista amb molt de carisma, malgrat que va permanentment amb un casc posat, que interpreta el Pedro Pascal i molts altres actors més, que és un caçarrecompenses que té la missió... Explico una mica l'inici de la sèrie, sí. Que té la missió de capturar una criatura i un cop la té davant, no pot, perquè s'entendreix, i decideix protegir-la.
Oh.
S'entendreix, per suposat, perquè la criatura és el Baby Yoda, que és bueno, nom popular, que li va posar... Ara ja té nom, però quan va començar la sèrie no tenia nom, que és... la criatura més adorable, segurament, que hi ha hagut mai a la televisió. A més, és científicament comprovable. Vull dir, és un ésser que compleix amb el que... em sembla que era un atòleg austríac. Va denominar l'esquema infantil.
Ah, sí?
L'esquema infantil són els trets facials que compleixen la majoria de nadons, que provoquen una reacció biològica de tendresa. Són ulls grans en relació al cap... a galtes molsudes, no? Això està comprovat
científicament. O sigui, que no és que ens tornem tontos quan veiem un bebè?
No, això és així.
Estem programats per reaccionar,
sí,
així.
Un bebè o criatures que s'hi assemblin, per exemple, els gats, que molta gent té aquesta adoració pels gats, compleixen en part aquest esquema infantil. I si penseu en el Baby Yoda, però podeu pensar en altres personatges anteriors, per exemple, el Mogwai de Gremlins.
Jo tenia un, me'n portava un als Reis, a mi.
Veus? Mira, gran o petit? Jo en tenia un que era un clauer.
No, gros.
Tu gran, eh? Jo, sí. Bé, els Reis, sí, es van portar bé. Jo no em
vaig portar molt bé.
El vas mullar mai sota l'aixeta?
No. No, perquè era el bo.
Doncs mira, ara que parles això de que et van portar el regal als Reis, doncs és que el Baby Yoda també és una màquina de...
també es pot comprar per
home, per suposat.
Es pot demanar per Reis?
Es pot demanar per Reis, i fixa't que la primera temporada es va estrenar en període previ a novembre, si no recordo malament, i aquesta segona temporada també s'ha estrenat en plena campanya per demanar-ho als Reis, i evidentment és una criatura molt desitjada en totes les formes possibles.
Bueno, de fet, amb George Lucas va néixer el concepte de merchandising, no? Relacionada amb...
Sí, però a més aquí ho tenen molt clar, tenen clar que la criatura petita funcionarà des d'aquest punt de vista, diguéssim, comercial, i tenen molt clar també que la criatura és el que amplia el públic del Mandalorian. És a dir, tenen molt clar que aquest ésser petit genera una tendresa i la relació amb el caçarrecompenses, que és una relació paternofilial, sí, amplia molt el públic de la saga i fa que arribi un públic familiar. Recordem que això és de Disney+.
Ah,
és a dir, que està buscant un públic ampli, no està buscant només els malalts de Star Wars, està buscant, de fet busca que s'introdueixi gent que no ha vist mai Star Wars o que potser no sap res de Star Wars, que això, si algú no hi en té el dubte, jo no he vist mai res de Star Wars ni conec res, em puc posar a veure Mandalorian? La resposta és sí, segurament és la millor porta d'entrada possible, perquè la història que explica està a la perifèria de la història principal, hi ha un context, evidentment, que és allà darrere, però que no és essencial per seguir la sèrie, que sap molt bé conjugar el passat de la saga, els elements clàssics del passat de la saga, i alhora donar-li una energia nova cap al, diguéssim, cap al futur.
I per què dius que hem de parlar de temes fastigosos?
Home, perquè el Baby Yoda té uns costums... es comporta com un nadó, com un nen petit. I els nens petits, el primer any, ja ho sabeu, tot el que troben s'ho mengen. Tot el que troben s'ho mengen. I el Baby Yoda menja coses molt fastigoses. Menja éssers amb tentacles i aranyes... I en un episodi, fins i tot, hi ha un episodi que ha estat molt polèmic, controvertit, als Estats Units, perquè menja els ous d'una granota. I és una granota que té uns ous que han de ser futures granotes, aquests ous, i són els últims de la seva espècie. Hi ha tota una trama muntada, és una granota humanitzada, eh?
I se'ls menja.
I el Baby Yoda, que li és igual als conflictes de la mare granota, es va jalant els ous. I això ha generat... Sent Disney, a més, ha generat força. Però fan expressament perquè la durabilitat del personatge contrasta amb aquests gustos tan fastigosos.
Doncs vinga, ara que has obert la veda, anem a parlar a un altre, que també dona molt de sí per temes fastigosos. Our leader then says, why not convert them all? He doesn't understand that the human will is much, much tougher than we bargained for. He will continue to refine the process. Yes, I'm sure you will, successfully.
Coneixeu, no? Suposo, aquesta UB.
UB.
UB, a més, aquesta era l'escena...
Quins records.
És una escena gravada a la retina de molts, eh? És l'escena de Diana empassant-se la rata viva. Menjar... O sigui, empassant-se-la i assaborint-la. Sempre que hi ha aquella escena de l'actriu la Jane Wilder passant-se la llengua pels llavis com dient que bona que és. I aquell, no, la gola li fa com una bola perquè puguis veure que realment la rata està baixant per allà baix. I mentrestant el Michael Donovan mirant-s'ho d'amagat. Doncs aquesta és una escena icònica de la tele dels 80, perquè UB va ser un fenomen. Aquí es va estrenar a Televisió Espanyola a febrer del 85. I ara l'ha recuperat Amazon. Amazon, si esteu nostàlgics d'UB, de fet, Amazon ha fet una mica un desastre, amb aquesta sèrie, hem de dir, perquè fa un temps va anunciar que la recuperava i va incorporar la tercera temporada, posant-li un nom molt estrany, li va posar UB The Complete Series, i aleshores això era una confusió molt gran. I ara han incorporat UB The Originals. Sí, és complicat. Però cercant amb paciència, trobareu la UB original, la de la Diana menjant-se la rata
i traient-se aquell tros de pell de la cara.
També. S'ha de dir que la sèrie, clar, ha envellit
malament.
No molt malament, però no es conserva com el primer dia, és inevitablement, però si parlem de fastigosisme a les sèries, doncs la rata de Diana té un paper d'honor aquí.
Sí. Ja pateixo, no sé si vull saber amb què ho maridaràs això, Maria.
Ai, doncs jo vinc a ensenyar-te coses sobre tu mateixa i sobre la nostra audiència, que em sembla que ells també les coneixen. Rata immunda, animal rastrero, escoria de la vida... A defesio mal hecho. Doncs a veure, jo no us puc dir que no us hagi avisat, eh?
De rates no en menjarem, eh?
Ja veuràs com acabarà sortint.
No.
En Toni ens ha portat uns senyors de l'olicre que mengen rates i un Baby Yoda que menja... A veure, que menja de tot.
Amfibi, sí, de tot.
Sí, ex. Doncs jo començo per dir-vos que tots els que heu estat fent ganyotes tota aquesta estona que parlàvem d'això, vosaltres mengeu coses fastigoses a diari.
No.
I de forma habitual i regular.
A veure, posa'ns exemples.
Per exemple, està demostrat que cadascú de vosaltres, tu també, Laura, i tu també, Toni, al llarg de l'any us empasseu entre mig quilo i un quilo i mig d'insectes, cucs i llimacs.
Apa, va, que no.
Que sí, el sex també, el que posa les músiques també. Sí. Els mengeu mentre dormiu amb la boca oberta. Saps allò que dorms amb la boca oberta?
Sí.
Us entren a la boca. Amagats en fulles d'enciam, cireres, figues, pomes, espinacs... Per molt bé que renteu els vegetals, els bitxos s'hi colen. A veure, el meu avi ja ho deia, diu, mal va qui va parar la boca d'un altre. O sigui que al cap i a la fi sempre és pitjor pel cuc que per tu. I aquí estem. És una font de proteïna.
Vist així, mira.
Bueno, a Tailàndia té menjar insectes és...
Ja, però ens ho fan amb els ulls oberts i sabent-ho. Jo sí. No sé si gosaria.
No, jo vaig gosar en el seu moment.
Vas tastar un insecte?
Jo sóc així, tinc aquest estómac. Que...
Cru o fregidet a la brasa?
Fregidet.
Crec.
I bo no és.
Veus? No cal.
Bueno, que, ara proteïnes en deu portar moltes.
Per si tot això dieu, no m'ho crec, Maria, ens estàs embaucant, tot això és mentida podrida, que no ho és, a totes aquestes quantitats d'insectes que mengeu que poden arribar al quilo i mig a l'any, hi heu d'afegir entre 200 i 400 grams de cucs secs de farina.
Aquí sí que hi ha...
Tots els que mengeu pa habitualment, a les fàbriques de farina, a dintre dels sacs, hi ha cucs i és inevitable que n'hi hagin. I són triturats i trinxats amb els grans i formen part de la farina. I com que no arriben a l'1% de la composició final del pa, no ha de constar les etiquetes. Però se sap qui són i es dona per fet que a veure, que si seguim vius, doncs és pitjor pel cuc que per nosaltres.
Tu imagines una marca de farina que s'anuncia amb no, el logo amb un cuc?
Puede contener traces de
clar,
cuc.
Clar.
Traces de gusano. Tot allò que de petit ens deia fàstic, ara són coses que fem i sembla
fantàstic. Som la cultura que embolica que fa plàstic. Doncs, a veure, el fàstic ens fa fàstic i ens costa parlar-ne, però en inici és una reacció natural del cos que ens protegeix contra la possibilitat de morir intoxicats per qualsevol aliment contaminat o en mal estat. No és casual que un aliment podrit o tòxic faci pudor i realment el fet que ens repugni és natural i és bo evolutivament. Passa que més enllà d'aquest fàstic com a mecanisme de defensa evolutiu, ben aviat la religió, la cultura, el poder van entendre i van veure que podien modelar aquesta percepció de fàstic afegint-hi factors culturals perquè aquesta funció deixés de ser tan física i fos cada cop més educativa i cultural. És a dir, tots els humans tenim aquest reflex primitiu, però la cultura el modela de tal manera que el que aquí mengem amb gust pot ser fastigós per algú d'un altre país i a l'inversa. Una caca de colom.
D'on treus aquestes cançons?
Ai, aquests són els Car de Fàstic. El guitarrista del Car de Fàstic viu a Vilanova, és veí. És
però la caca de colom no ens la mengem, no? En principi,
que sabent-ho no. Però segur
però
que...
Per error,
segurament, que una mica de caca de colom. Penseu en els cargols que vam dir la setmana passada.
Sí.
I això que dèieu de no menjar rata? A veure, la rata de marjal era ingredient primordial de la primera recepta de la paella valenciana.
Què dius?
Clar, avui, a dia d'avui, se substitueix per conill i pollastre. Però en principi era una rata que vivia a les llacunes, als aiguamolls, diguéssim, de l'Albufera. A Rússia mengen llet d'euga fermentada. A Suècia, arengades que fan tanta pudor que és fàcil desmaiar-se. A Filipines mengen una cosa que a mi em fa molta angúnia, que són ous cuinats amb embrions semidesenvolupats. És molt baby Yoda.
Això del baby Yoda estaria encantat de la vida. Demanaria...
A veure, a la Xina mengen penis de toro, però a mitja Espanya es mengen els testicles. Sí, les criadilles, no? Guisades.
Sí, sí.
No sé,
pots
jo em fa com a cosa. I a Sardenya mengen un formatge terrible que porta cucs vius a dins, que es mou... Bueno, jo ho trobo horrorós. Però a veure, si tot això ens sembla molt llunyà i molt obvi, que ens faci fasqui, i ens sembla molt evident que no s'ha de menjar escarabats perquè són fastigosos, doncs a veure, jo us voldria recordar sense malícia que les llagostes, les gambes, els escamarlans i els llagostins són de la família dels escarabats i són artròpodes i que no deixen de ser escarabats d'aigua. Llavors, amb tot això us dic bon profit. Us recordo que el vi és resultat de la fermentació d'un vegetal en descomposició i ens convido a seguir parlant de sèries perquè ara mateix... Com ho diria?
Bueno, no millora, la cosa amb la sèrie.
No. A veure, on anem? Son objetos que han hecho daño a Cristo. Las 30 monedas de
Judas. Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder. Clar, perquè anem a 30 monedes, només us diré que s'ambienta en un poble on una vaca dona llum un nadó humà.
Boníssim.
En vam parlar el dilluns amb un dels protagonistes, amb l'Eduard Fernández, que està espectacular en aquesta sèrie, que fa una transformació física. Increïble, ens va dir...
Capellà, exboxejador... Sí.
El règim d'entrenament que va fer va ser una cosa...
Home, m'imagino, perquè sí, realment...
Hores i hores d'entrenament.
Es nota moltíssim, sí. Bueno, és la figura, més, la figura del capellà que és inevitable, no? Quan parlem d'Àlex de la Iglesia i capellans pensant en el Dia de la Bèstia, per mi el millor que ha fet Àlex de la Iglesia, i la sèrie 30 monedes és el segell de la Iglesia, o sigui, és ella en la seva salsa. Jo diria que molt deixat anar, però molt.
M'encanta.
I, per tant, és per adeptes al segell de l'autor. Fa una aproximació molt desacomplexada, fins i tot diria que lliure, el gènere del fantàstic i del terror, amb aquell humor negre habitual que té, amb un punt gamberro molt important, amb un retrat costumista del poble on viuen els personatges, un poble de l'Espanya profunda, i amb una història que gira al voltant de les 30 monedes, que són les 30 monedes de plata de Judas, i de fet l'opening de la sèrie és una versió molt sanguinària de la crucifixió de Jesucrist. Per tant, jo us diria, sèrie per adeptes al director, però, ja que estem amb les coses fastigosetes, si el tema fàstic o el tema terror no us va, ja podeu girar cua, perquè el nadó més en qüestió es fa gran i camina després.
Ai.
Que surt de la vaca.
Sí, no hi ha res de normal en aquell nadó. 30 monedes a HBO. Ara un altre tipus de terror, però aquest, sap greu, però és molt, molt més real, no? Que és el terror d'Isis.
Sí, podeu triar. De fet, també em fa més por això, jo us diré.
Doncs sí.
Perquè aquest és un dels temes de conflicte internacionals que més s'ha tractat a les sèries en els últims anys. Tot i que només ha estat al centre de sèries bastant minoritàries, com per exemple The Estate, Black Crowes, aquest any Califat, que és una, per mi és una de les destacades de l'any, i l'última que l'ha abordat és una sèrie que es diu No Man's Land, que ha estrenat HBO, que és una coproducció francesa, belga i israeliana, i el protagonista és un francès que no pot acceptar, o no creu, per ser més exactes, que la seva germana hagi mort en un atemptat. Aleshores, ell troba pistes de que la germana és viva i se'n va cap a Síria. És un moment bastant innocent per part seva, eh? Pensar que pot anar a Síria a buscar la seva germana i que no li passarà res. Evidentment, no triguen ni 5 minuts en enganyar-lo i en acabar segrestat i tancat en el maleter d'un camió. És una cosa bastant ràpida. Però el personatge entra en contacte amb una milícia de dones kurdes que lluiten contra l'Estat Islàmic, important aquí el fet que siguin dones.
No, és que a més existeixen aquestes
policies. Sí, és un grup real. De fet, és un dels molts grups documentats que lluiten contra ISIS, i a través de la mirada d'aquest personatge, que diguem-ne és molt europea perquè és francès, introdueix l'espectador en l'escenari actual de Síria i mentre manté l'interès en la recerca de la germana, ens presenta personatges femenins molt forts, perquè són aquestes milicianes, i és una sèrie molt intensa, molt interessant per l'escenari que ens està ensenyant, i jo la recomanaria, per exemple, a seguidors de Homeland, que també va tractar el tema d'ISIS, però molt poc, perquè en el seu moment els guionistes de Homeland van dir que com que ells intentaven humanitzar els malvats que hi havia a Homeland, no gosaven humanitzar els terroristes d'ISIS, i hi va haver una temporada en què sí que ho van introduir. Recordo la de Berlín, el personatge de Peter Quinn s'introdueix en una cèl·lula a Berlín, però no és un tema que hagin tractat gaire. Per tant, fans de Homeland, que ara estan orfes perquè no tenen sèrie, doncs poden anar cap a No Man's Land de l'HBO, que fa la feina que Homeland no va fer.
I per què vols parlar d'aquell? Ja ens havies parlat, d'aquesta de la Nicole Kidman i el Hugh Grant.
De The Undoing, sí, perquè quan us en vaig parlar, no sé si us recordareu, us vaig dir, el servei de premsa de l'HBO m'ha facilitat 5 dels 6 episodis, sí. Tinc els meus dubtes de com acaba això. Els dubtes estan resolts, no faré spoilers perquè no fem spoilers a la secció i perquè més, encara que no sembli soc bona persona, però només constatar que al final és desastrós i que enfonsa fins i tot part del recorregut. La sèrie no és magnífica, eh?
No.
Però al final la destrueix encara més. Fa el contrari del que, de fet, és una... The Undoing s'emmiralla molt amb Big Little Lies. La primera temporada de Big Little Lies tenen en comú el David E. Kelly, tenen en comú la Nicole Kidman, i al final de la primera temporada de Big Little Lies va fer gran la sèrie. Fins i tot li va fer que perdonéssim alguns defectes que tenia Big Little Lies. Però aquell final, en clau de sororitat, la va fer créixer. Aquí és el contrari. O sigui, al final, pràcticament la destrueix. Pràcticament fa que diguis, bueno, he perdut el temps durant...
Oh, no!
Són 6 episodis només, però és una pèrdua de temps. Per tant, ja us diria, si no l'heu començat, sou a temps.
De no començar-la.
Abandoneu-la ja.
Va, Maria, en 3 minuts i mig, què t'inspira més de tot això que ens acaba d'explicar?
A veure, jo faig un combo. Antoni ens ha parlat de dues sèries que ens diuen per un cantó que els diners no són garantia d'un resultat de qualitat. The Undoing. I per l'altre ens diu que no poden sempre pagar-ho tot ni que sempre valen la pena a 30 monedes. I jo crec que la gastronomia inspirada en No Man's Land, aquesta gastronomia síria, ens pot salvar la qüestió i portar-nos al país de les meravelles de menjar com un déu per 4 duros. La gastronomia llevantina, la gastronomia del llevant mediterrani oriental, la de Síria, És una gastronomia molt rica en recursos, que es basa en productes d'un clima molt semblant al nostre, que podem aconseguir fàcilment i que podem tirar d'aquest tipus de gastronomia per potser sortir del que és més quotidià, per aprofitar uns cigrons bullits o un pot de cigrons que tenim a l'armari i no sabem què fer-ne. I ens parla de hummus, ens parla de tabuler, d'amanides amb julivert, amb bulgur, amb ceba... Ens parla de l'espija, que és com una coca de recapte, amb carn de xai, especiada i amanida amb tomàquet i ceba. Però tots són ingredients que podem tenir a l'abast. I us convido a navegar-hi a buscar-ho. El baba ganoush...
Què és el baba ganoush?
En altres zones... s'anomena mutàbal, i és literalment el nom és molt graciós, perquè significa coquetó i viciós. És un puré d'albergínia escalivada, amb tahina, que és aquesta crema de llavors de sèsam torrat, que pot servir com a substitutiu de la mantega, si voleu fer un pa amb mantega i melmelada. A casa en menjo molt.
Però, per exemple, per fer un mutàbal, amb una esvergínia ja fas o necessites més d'una?
Si és només per tu, fas una esvergínia escalivada, saps allò que estàs fent servir el forn per qualsevol cosa, tens una mica d'espai lliure i a l'altra reixa i poses una esvergínia, un pebrot, el que vulguis, jo sempre aprofito.
Embolicat amb paper de plata?
O embolicat o sense embolicar, jo les poso sense embolicar.
I llavors quan surt la passes pel minipímer amb el...
Sí, o la passes pel minipímer o jo m'agrada esclafar-la amb una forquilla perquè m'agrada que no quedi tan fina.
Però sense la pell.
Sense la pell, sí.
Sense la
pell.
I llavors què més li poses?
Hi poso tahina, que és un parell de cullerades al gust, més o menys, com vosaltres vulgueu, d'aquesta pasta de sèsam, una mica de suc de llimona, que ho podeu posar a través d'un colador perquè no us hi posin els pinyols, una mica d'all, una mica de comí, si us agrada, si no hi esteu acostumats, no li poseu, i oli d'oliva, i al final, ara que és temps, ara que és tardor, hi posen unes perles de magrana per sobre, i és deliciós, i és senzill, però jo... Sí, és bona. Jo us convido a tastar això, aquesta gastronomia llevantina, que arrela molt, com que compartim clima i estem tots a la vora del Mediterrani, compartim molts productes.
Que bé, oi, quina gana.
Menys mal que hem acabat bé, perquè
sí. Sort que ho heu arreglat.
A última hora...
Sort, perquè si no, la roba punxada seria una broma, eh?
No.
Bueno, Maria, Toni, moltes gràcies, eh? Han quedat coses, les anem a recuperar.
Sí, les recuperem la setmana
que ve.
Sí, i tant.
Vinga, va. Anem al butlletí de l'Apocalipsi. Gràcies a tots dos, bon dia.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio.